Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda. Els diners no donen la felicitat, això està més que confirmat. Un estudi revela que la gent més feliç té més temps i menys diners. Els investigadors van entrevistar 100.000 treballadors i la conclusió és que aquells que prioritzaven reduir-se el salari a canvi de recuperar temps lliure estaven menys deprimits, experimentaven més alegria, feien més exercici, menjaven millor, eren més productius i tenien menys probabilitats de divorciar-se. En canvi, els que preferien tenir majors ingressos van registrar un descens a la seva qualitat de vida perquè es mostraven més estressats i amb afectacions a la seva salut i relacions socials. El temps és riquesa, assegura una de les científiques que ha liderat aquest estudi. Ara el govern de Sánchez obrirà una taula de diàleg social per reduir la jornada laboral fins a les 37 hores setmanals l'any 2025. Ara ronda les 38 hores i mitja. La patronal suposa perquè suposaria un increment de costos afegit a la pujada del salari mínim. Sembla que hi ha debat per llarg. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a saber ara quin és el temps que ens esperen per les properes hores. I atenció, perquè dimarts s'espera temps estable amb màximes de 20 graus. L'anticicló ha arribat per quedar-se un bon grapat de dies entre nosaltres. La pluja de divendres va ser un bri d'esperança davant unes pluges que es van pregar, però arriben d'una manera o d'una altra a casa nostra. Ens trobem sota un immens paraigua anomenat anticicló, que mantindrà aquestes pluges junt de nosaltres pel que resta del mes. Així que anticicló ha arribat a Catalunya i dimarts, temps estable, màximes de 20 graus. I sortim a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. En aquesta via encara hi ha dos creus tallats a Barberà del Vallès en sentit Tarragona per un accident múltiple que hi ha hagut aquest matí. En aquests moments hi ha 8 quilòmetres de retenció des de Parets en sentit sud i 8 quilòmetres més des de Sant Cugat en sentit nord. A la 2 hi ha un carrer tallat a Brera en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat. Hi ha 2 quilòmetres i mig de retenció en aquest tram. A més de retruc, això afecta la C55 amb Quart d'Olesa a Brera en sentit sud. A la B30 hi ha retencions a Barberà en tots dos sentits. A la C-17, cua Parets, en sentit sud. A la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-58 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Barcelona a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord, a la Dudina, aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C-32, retencions a Sant Boi en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la Dudina hi ha retencions entre Diagonal i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i entre el Nosat Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies per la informació i d'aquí un moment us parlarem d'Hisenda, perquè sembla ser que s'ha deshumanitzat. Però en parlarem del per què ha passat això amb Ana de la Herrán, la presidenta de l'Associació d'Inspectors d'Hisenda, i també amb la companya Yolanda Bernal.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935 169 030.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con Ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant. Gràcies a les promocions de Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Filipines, Vietnam o Japó des de 725 euros, taxes incloses. Reserva abans del 23 de gener a singapureair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
Per acabar el dia en la ràdio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las carreteras
españolas. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Notificació de l'Agència Tributària d'entrada no és un plat de gust. No només perquè et fa témer el pitjor, sinó perquè quan la comences a llegir ens costa entendre què és el que diu. El llenguatge que fa servir l'administració, molts de nosaltres hem comprovat alguna vegada que no està a l'abast de tothom, i no és una qüestió de tenir estudis o no, sinó d'un llenguatge que sembla encriptat i que no facilita precisament la feina quan hem de fer tràmits amb Hisenda o amb l'administració. Yolanda Bernal, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, tant és així que hem de dir que l'Agència Tributària ja està treballant per simplificar el llenguatge que fa servir en les seves comunicacions per fer-ho més accessible al ciutadà. La Mar Forment és lingüista i forma part d'un grup de treball sobre comunicació tributària i ens ha reconegut que s'haurien de fer molts canvis. Per exemple, fer servir un llenguatge planer, frases curtes, destacant el que sigui rellevant i donant més explicacions, cosa que no passa ara mateix.
Que hay esos rasgos muy típicos del lenguaje administrativo, del tipo el uso de gerundios, el uso de participios, el uso de formas pasivas, el uso de secuencias en las que el que lee no sabe exactamente quién hace qué. Todos esos nombres, como por ejemplo deuda, pago, notificación, liquidación, son sustantivos que vienen de verbos, pero que como vienen de verbos necesitan de personas que hagan las acciones a las que aluden. Todo lo que tiene que ver con la terminología, el léxico absolutamente críptico que se emplea en estos textos, hay muchas cuestiones que habría que mejorar.
Doncs només a Barcelona, 2 de cada 3 ciutadans prefereixen no fer directament els tràmits amb l'Agència Tributària per por a fer-ho malament i recorren doncs, a algun conegut o assessor fiscal. Hi ha un factor que explicaria per què és tan difícil entendre aquestes comunicacions i és la tradició d'un col·lectiu professional, en aquest cas els tributaristes, que sempre han escrit de la mateixa manera.
Hay un problema que tiene que ver con una tradición de cómo se ha escrito siempre este tipo de documento. Y luego, claro, los juristas que trabajan en estas agencias, ¿no?, son muy reacios a hacer determinados cambios porque en realidad se piensa o se tiene la idea de que cualquier tipo de modificación está reñida con mantener lo que sería el rigor jurídico que tiene que tener estos documentos, ¿no?, la seguridad jurídica. Entonces, cualquier cambio tiene que pasar por muchísimos filtros.
Però, com deia abans, l'Agència Tributària està treballant per simplificar les seves comunicacions i els canvis afectarien tant a particulars com a empreses.
Doncs hi ha en marxa aquest projecte per fer més fàcils les comunicacions de l'Agència Tributària amb l'objectiu de que perdem aquesta por si rebem una notificació d'Hisenda i sapiguem què és el que hem de fer, Yolanda.
Exacte, des de la pròpia Hisenda s'ha engegat una campanya per simplificar la documentació que s'envia al ciutadà per aclarir també els termes de la informació que s'envia. S'ha fet un projecte d'investigació amb una enquesta a assessors fiscals. Esaú Alarcón és expert fiscalista i ens ha explicat quina va ser la conclusió a la que va arribar un lingüista.
Llegó a la conclusión de que por la cantidad de sustantivos que había en las cartas de Hacienda, se podía considerar que las cartas de Hacienda eran más difíciles de entender que las propias leyes tributarias. O te puedo asegurar que son más difíciles de entender que el Quijote, ¿eh? O sea, que es complicado.
Per l'ESAU Alarcó, l'objectiu és que els ciutadans no tremolin quan reben una carta d'Hisenda i que puguin prendre les decisions més adequades per evitar possibles sancions.
Pues al menos la haga inteligible para que el ciudadano pueda pagar en plazo, pueda recurrir, pueda tomar las decisiones más oportunas, ¿no? Y que no dé lugar a eso, a sanciones.
Doncs el pla d'Hisenda, que es va començar a moure el novembre passat per millorar la comunicació, per facilitar la comprensió i perquè es compleixin tots els tràmits de forma voluntària.
Hoy es un placer saludar a la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que es la señora Ana de la Herrán. Señora Herrán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El otro día leíamos, y además súper interesante, un artículo, un reportaje, mejor dicho, de Daniel Viaña en el diario El Mundo, en el que hablaba sobre por qué se ha deshumanizado Hacienda. ¿Usted qué opina o qué opinó al leer ese reportaje?
Bueno, yo la verdad es que creo que esa frase de deshumanizar, pues habría que matizarla un poco, ¿no? Porque tenemos que pensar, en general, la sociedad en su conjunto, que estamos en un momento ya desde hace unos años donde, bueno, pues hemos entrado en la llamada era de la digitalización. Y entonces, bueno, pues es verdad que hay muchísimas actuaciones que no solo en el ámbito de la administración pública, sino también en el ámbito privado, pues donde antes se requería una actuación presencial, un cara a cara, vamos a decir así, pues bueno, pues se han venido digitalizando. Entonces eso mismo ha pasado en la administración pública. Y es verdad que, bueno, pues al haber digitalizado muchos de nuestros servicios, pues algunos contribuyentes, en este caso, pues se entienden que se ha producido una cierta deshumanización. Una cosa es, como digo, la digitalización, que es inevitable, que se ha producido y que vamos a seguir con esa tendencia. Y otra cosa es verdad que, efectivamente, también hay que tener en cuenta que seguimos siendo un servicio público y que en determinados momentos quizás sea necesaria una atención presencial, bueno, no exactamente igual que antes, pero sí, bueno, pues como digo, puntualizado a determinados supuestos, ¿no? Uh-huh. Que sean estrictamente necesarios. Pero lo digital es inevitable y también creo que la sociedad tiene que ser consciente, ¿no?, de esta situación que vivimos hoy día.
Presidenta, ¿por qué los seres humanos, las personas que vamos por la calle, yo, cualquier otra persona, siempre cuando hablamos de Hacienda nos entra como un nudo en la garganta, ¿no? Y es como, claro, pensamos que parten ustedes de la presunción del fraude, que no sé si es uno de los grandes males de Hacienda. No hay que tener miedo a Hacienda si uno hace las cosas bien hechas. Yo creo que sí, tiene que ser así.
Bueno, es que también sobre eso yo creo que hay que matizar mucho. ¿Por qué? Porque realmente lo que falta es un conocimiento por parte de la sociedad de qué consiste la actividad nuestra. Que la Hacienda, cuando hablamos de Hacienda en general, bueno, pues hay que particularizar nuevamente en la agencia tributaria. Entonces, realmente, si la gente tuviera un conocimiento mayor, que se empieza por los colegios, es decir, todo lo que es la educación cívico-tributaria, es fundamental potenciarla para saber realmente cuál es el servicio público que nosotros desempeñamos. La agencia tributaria tiene encomendada la aplicación del sistema tributario estatal y aduanero. Entonces, en esa encomienda de actividad, pues lo que tiene que hacer es, vamos a decir así, para que los oyentes nos entiendan, dos actividades fundamentales. Por una parte, la información y la asistencia, que es fundamental para que los contribuyentes, vamos a poner ciudadanos en general, sepan qué obligaciones tienen delante o cuáles son las que tienen que hacer frente a aquellos que, por ejemplo, se han dado de alta una actividad o se quieren dar de alta o quieren iniciar una actividad, vamos a poner por ejemplo, pues tienen que tener todos los datos para poder conocer cuáles son sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, ese servicio es fundamental. En los últimos tiempos, además, se ha potenciado a través de toda la digitalización que estoy comentando y entonces, bueno, pues se han avanzado mucho en este aspecto. Con lo cual, recibir una carta de Hacienda necesariamente no tiene por qué producir ningún miedo si se conoce que esto es así, porque puede ser una carta que tenga que ver con esa actuación de información y asistencia. Y la otra pata sería, bueno, pues cuando no se cumple correctamente con las obligaciones tributarias o cuando existen dudas por parte de la Administración de que no hay un correcto cumplimiento de la obligación tributaria, bueno, pues puede iniciarse, por ejemplo, un requerimiento de información, una actuación de comprobación, vamos a poner como, por ejemplo, una comprobación limitada o una comprobación más amplia que sería una inspección. Pero realmente, como digo, el miedo tiene que ser relativo, porque si uno sabe que eso puede producirse y que puede subsanarse perfectamente atendiendo al requerimiento, presentando unos documentos, o no, o a lo mejor hay una discusión entre el contribuyente y la administración tributaria, pues bueno, efectivamente existe el derecho a poder, vamos a decir así para que nos entiendan los oyentes, discutir eso, y lo que hay que hacer es tener una buena formación, no digo técnica necesariamente de cómo funciona cada uno de los impuestos, pero sí formación en el sentido de que la administración tributaria existe, tiene encomendada esa labor, y no hay por qué tener, como me has apuntado, miedo a que recibamos una carta de la agencia tributaria, porque las cartas pueden ser muy diversas. Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta, y esa deficiencia pues habría que suplirla poco a poco en los colegios, desde la infancia, y luego ya también en la educación superior. Claro. Bueno, pues todo esto formaría mucho a los ciudadanos en el cumplimiento de las obligaciones y, desde luego, en no tener por qué tener miedo a las actuaciones de la administración tributaria.
Yo, cuando me llega, Presidenta, una carta de Hacienda donde hay una devolución, me pongo muy contenta, ¿eh?
Pues por eso digo que no necesariamente tiene que ser una carta que claro, genere pavor, para nada, una carta de devolución, una carta simplemente de atender un requerimiento para contrastar una información que se subsana rápidamente, bueno, en fin, un sinfín de actuaciones, sí, sí, que no tienen por qué producir ese miedo del que estamos hablando.
Lo que sí que es real es que a veces se envían unos documentos que los ciudadanos no entendemos, ¿no? Y que incluso a veces hace falta la intermediación de los gestores. Que también está bien, porque los gestores también tienen una labor, ¿no? Que es la de asesorarnos. Pero, ¿está usted de acuerdo con que esos documentos a veces pues no los sabemos interpretar bien? Y a veces, debido a eso, y por no preguntar, llegamos a cometer algún tipo de fraude de manera involuntaria.
Bueno, yo creo que eso también me parece que hay que decir algo que se está haciendo en los últimos tiempos y que quizás no ha llegado todavía muy bien a la sociedad. Y es que se está produciendo un cambio muy interesante en el ámbito de lo que llamamos el lenguaje, ¿vale?, la comunicación de la agencia tributaria hacia los contribuyentes. Efectivamente, vamos a poner un poco la comparación, ¿no? Sí. A decir así, con los médicos, ¿no? Nosotros vamos al médico y nos pues tenemos un informe médico que no entendemos nada y que, bueno, quizás puede producir cierto miedo, cierto temor, porque, claro, las palabras, la terminología que utiliza la medicina, bueno, pues es desconocida para los que no estamos en el ámbito, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, vamos a decir, en un ámbito distinto, pero algo parecido ocurre con los documentos de la administración tributaria. Creo que es importante mantener el rigor técnico, ¿eh? O sea, lo que es jurídico es jurídico y no se puede tratar de otra manera, con lo cual el rigor técnico siempre tiene que mantenerse, pero eso no es incompatible con la traducción, igual que el médico nos traduce, ¿verdad? Cuando vamos al médico, dice, mira, este informe lo que quiere decir es que te pasa esto, te pasa lo otro, y bueno, y de repente te tranquilizas, ¿no? Y bueno, pues ya, o no, o es una cosa un poquito más grave, sí, pero te traduce lo que tú no has entendido. Pues la administración tributaria ya hace un tiempo inició precisamente esta labor de reflexión acerca de la comunicación y el lenguaje, la utilización del lenguaje en las actuaciones con los contribuyentes. Entonces, se creó un grupo de trabajo y de ese grupo de trabajo ha dado sus frutos y ya hemos empezado en la agencia tributaria a modificar, no digo modificar del todo, porque realmente el rigor técnico nunca debe perderse, pero sí a traducirle al contribuyente, como nosotros no somos los médicos que estamos acompañando presencialmente al paciente, sí, pero sí, porque son un sinfín de actuaciones las que se emiten por parte de la agencia tributaria, pero sí podemos traducir, ¿vale?, lo que quiere decir sin necesidad de ir a un experto en el ámbito tributario, como puede ser un asesor fiscal, ¿no?, o gestor. Entonces, bueno, pues se ha hecho ya con las diligencias de embargo de créditos y diligencia de embargo de sueldos, salarios y pensiones, por ejemplo, se ha simplificado, ¿no?, este tipo de documentos, por poner un ejemplo, sí, se ha empezado con ellos y la idea es realizar un análisis, un estudio de cuál es el efecto, el impacto que tiene sobre los contribuyentes y continuar con otros documentos, por ejemplo, a partir de la campaña de renta, cuando una vez que se cierre la campaña de renta de este ejercicio, que sí, es, bueno, del año 2003, que termina, como sabemos, el 30 de junio, bueno, pues ya entrarán en producción también otros nuevos documentos, o sea que vamos paulatinamente avanzando también en estos nuevos modelos, vamos a decir así, que traducen al contribuyente lo que dice un documento en términos jurídicamente técnicos y muy muy rigurosos, ¿no? Porque eso creo que no se puede perder, porque claro, no está, o sea, el lenguaje jurídico no puede dejar de perderse, ¿no? Entonces, se trata de simplificar un poco, pues por ejemplo, también el documento que se emitía y que le informaba al contribuyente del elenco de derechos y obligaciones de los artículos 29 y 34 de nuestra Ley General Tributaria, pues también se simplifica para que no tenga, en fin, yo creo que al final todo ese tipo de resúmenes o de traducción a un lenguaje más sencillo, más coloquial para el contribuyente va a ser muchísimo mejor. Y como tú dices, además, se le irá ese miedo, en ese pavor, porque lo entenderá mucho mejor. O sea, estará el documento técnico y luego el documento que traduce. Mire, lo que quiere decir este documento es que le estamos pidiendo una documentación porque hay algunos datos que no nos cuadran de su declaración de renta. Simplemente es esto. Entonces, un poco, yo creo que todo eso es un avance y vamos, nosotros desde el colectivo de inspectores de Hacienda lo apoyamos totalmente.
Y usted lo ha explicado de maravilla, Ana de la Herrán, que es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, y está muy bien porque cuando uno acerca el lenguaje a la calle entiende más. Entonces, no pensamos que, bueno, nos dicen a esto porque hay una cosa detrás. No, no. Además, los inspectores son necesarios, pero son necesarios porque como Hacienda somos todos, hay que investigar y el que haga fraude, que pague.
Claro, y además yo creo que un poco así, al hilo de estos comentarios, no debemos olvidar nunca, desde los inspectores o cualquier colectivo dentro de la agencia tributaria, en este caso, ¿vale? Pero bueno, hablo en representación de los inspectores, no dejamos de ser un servicio público. Entonces, es una actuación, una actividad, la que tiene encomendada el inspector, pues un poquito dura, en los casos en los que se habla de comprobaciones, por supuesto, en la información de asistencia es más agradable, pero es necesaria. Entonces, bueno, es necesaria porque, bueno, sin los recursos públicos no podríamos tener bienes y servicios públicos. Entonces, al final, bueno, pues tenemos que traducir también y trasladar al contribuyente ese mensaje, que somos unos servidores públicos, que estamos a su disposición para que entiendan bien el lenguaje, como decimos, tributario y para que puedan comprender cuáles son las obligaciones tributarias que le compren.
Y ante la duda, yo siempre lo digo, preguntar, preguntar y volver a preguntar hasta que nos quede clarísimo. Vamos, hay 20.000 fórmulas de ponerse en contacto con Hacienda, en este caso, que es de lo que estamos hablando, con sus teléfonos de información, presentarse en alguna administración de Hacienda. Bueno, pues hay mil maneras. El que no pregunta y no lo entiende, malo. Así que, por favor, preguntar, que para eso estamos. Oiga, ha sido un placer conocerla. Ana de la Herrán, como decíamos, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. A mí no me da miedo, porque voy cumpliendo y espero que los oyentes le pase lo mismo. El que no tiene nada que ocultar no tiene que tener miedo a nada. Ana, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, muy amable.
Bueno, igualmente, chao.
Si tienes un hondo penal,
las 7 de la tarde, 22 minutos, i si vols viure una experiència inoblidable amb veus com aquesta de la Luz Casal, has de viure les nits a Barcelona als jardins del Palau de Pedralbes amb Luz Casal, Vanessa Martín, Taburete, Mica, Miquel Izal, Passengers i molts més. Aconsegueix les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com i gaudeix del festival que farà brillar el teu estiu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No te preocupes por la cuesta de enero, porque este año nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar.
Let's go. Este enero lánzate a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en Mediamar.es.
¡Y en la app de Mediamar!
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
I ara sí, arriba el moment de saber quina és l'actualitat més pròxima. Ens la porten, com sempre, els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, a Catalunya la mascareta a centres sanitaris continuarà sent obligatòria almenys una setmana més. Ho ha decidit el Departament de Salut, tot i que hem passat ja el primer pic de la grip. Salut considera prudent esperar una mica més per veure com evoluciona la situació. Per tant, no es tanca la porta a mantenir la mascareta obligatòria en aquests espais més enllà d'aquest mes de gener. I a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir presumptament a la seva dona fins a deixar-la en estat crític. Això ha passat a Huesca, però la dona va ingressar ahir a l'Arnau de Vilanova de Lleida i les seves ferides apunten a un nou cas de violència de gènere. Va ser l'hospital qui va avisar els Mossos d'Esquadra que han detingut, com deia, el presumpte agressor. I els tècnics sanitaris mantenen la vaga indefinida a l'espera de rebre una proposta de Salut a finals d'aquesta setmana. Avui s'han reunit justament amb el departament per abordar la situació, però no hi ha hagut avenços. Els tècnics sanitaris en reclamen millores econòmiques i també organitzatives i a l'espera, doncs, de la proposta de Salut mantenen les mobilitzacions en els propers dies.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Yolanda.
Adéu, fins demà.
I anem ara amb la informació esportiva amb els companys d'Esports COPE, amb la veu d'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé. Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Bueno, comencem parlant del Barça, perquè sembla que ha entrat a la polèmica arbitral de la jornada, no? Què ha passat?
Sembla, no? Directament Xavi Hernández. Recordo sobre el polèmic arbitratge d'Hernández Maeso sobre el camp i Hernández en el VAR del partit Real Madrid-Almeria. Ha necessitat poc temps, Xavi, per dir que ell ja va avisar que seria complicat guanyar la Lliga, que hi havia coses que no li quadraven i que, òbviament, això dels arbitratges a favor d'algun equip o un altre... Vaja, paraula de l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández, que ha recordat que no parla més perquè, si no, acaben sancionant-lo. Avui, el Barça, igual que el Girona, està pendent del Granada Atlètic de Madrid, que completa aquesta 21a jornada a primera. Recordo com està la classificació. Girona, líder, 52 punts. Segon, el Real Madrid, amb 51 i un partit menys. Tercer, el Barça, amb 44 i també un partit pendent. Quart, l'Atlètic Club, amb 41 punts. Cinquè, l'Atlètic de Madrid, que en té 38 de punts i té dos partits pendents. Un Girona que ve d'una altra exhibició, el 5-1 davant el Sevilla, que té copa entre setmana, igual que el Barça. Els dos dimecres, Mallorca, Girona, 8:15, i Atlètic Club Barça, 2 hores més tard, 10:15 de la nit. Per qui passa la informació esportiva, recordem a segona, l'Espanyol pendent avui del partit que tanca la jornada 23, aquest Leganés-Burgos, de 9:15 del vespre. El Leganés és el líder de la categoria, 48 punts, l'Espanyol és tercer amb 38.
Albert Díez, gràcies, i més informació a Esports COPE. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, que vagi bé.
Por cierto, ¿sabías que con un litro de aceite que usamos para cocinar se puede fabricar casi otro litro de combustible renovable? Imagina lo que podemos hacer con ese aceite que consumimos entre todos. De hecho, Repsol va a poner en marcha en Cartagena una planta dedicada solo a producir combustibles renovables a partir de residuos orgánicos con ese aceite de cocina usado. Se podrán fabricar 250.000 toneladas de combustible renovable que evitarán la emisión de 900.000 toneladas de CO2 cada año. O lo que es lo mismo, la cantidad de CO2 que evitan 400.000 vehículos eléctricos. Y es solo el principio, porque Repsol abrirá el año que viene una segunda planta. Será en Puerto Llano, Ciudad Real. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. Com bé sabeu, Catalunya entrarà en emergència per sequera possiblement d'aquí una setmana, segons han avançat avui el president Pere Aragonès. D'aquesta manera, la previsió és que els embassaments es mantinguin al 16% de la capacitat els propers dies. Però avui, company Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Posem el focus concretament en un altre lloc de Catalunya, concretament el posem a l'Ebre, no?
Sí, a la comarca del Priorat, perquè és una de les més afectades de la sequera. Priorat està patint, perd la producció agrícola, tant de vinya com també d'altres productes, i l'estiu, a més, que serà ja el tercer en sequera, augmentarà aquesta necessitat d'una aigua que on és d'ara no hi és. Davant d'aquest escenari, el govern de la Generalitat ha recuperat, en aquest cas, una proposta de fer un trasbassament de l'Ebre amb captació d'aigua del pantà de Flix, que preveu que a hores d'ara aquest pantà de Flix proveeix a la comunitat de regants del Garrigues Sud i portar aquesta aigua al pantà de Siurana i d'aquesta manera poder regar el Priorat. Bé, una proposta que la Conferència Geogràfica de l'Ebre ja ha ajornat fins al 2027, és a dir, que no serà immediata i que entitats ecologistes critiquen perquè consideren que la millor alternativa seria la regeneració d'aigua de la depuradora de Reus. Per a banda d'aquest projecte que ara en parlarem, avui a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra, ha estat un regant del Priorat, Carles Vicente, el qual ens ha confirmat la situació delicada que viu la pagesia de la comarca per la falta d'aigua.
Bueno, pel Priorat concretament és com molt complicada. Portem ja 2 anys, perquè no és un any amb una sequera i un any sense poder regar el que és regadius, i ara pues, anem de cara a preparar-nos una campanya que no tindrem aigua. Jo crec que la situació és complicada i com poder abordar el futur.
I ara anem doncs, a aquest projecte, un trasbassament d'aigua de l'Ebre a la zona del Priorat, els seus pros i les seves contres. Carles Vicente hi està d'acord amb aquest trasbassament. Demana que també hi hagi la solidaritat entre els territoris, però quan parlem d'aigua ja únicament hi ha no una gran rivalitat entre comunitats autònomes, sinó també ja entre comarques, com està passant hores d'ara. Segons Carles Vicente, seria molt poca dotació i és aprofitar al cap i a la fi aquesta aigua que també baixa de l'Ebre a partir de Mequinensa i que entra a Catalunya. Vicente posa dades.
Som conca de l'Ebre. Estaríem parlant d'una harmonització, aprofitament d'aigües dintre la mateixa conca. Estem parlant de 10 hectòmetres en els pitjors dels casos. 10 hectòmetres. La gent ha de saber que quan baixa el riu, perquè ja està omplert Mequinensa, Tibarroja, etcètera, etcètera, que bueno, estan baixant uns 400 hectòmetres diaris.
Aquestes són les dades que, segons Carles Vicente, que a més seria un fet excepcional com està passant ara, validarien doncs, aquesta proposta de fer aquest mini trasbassament d'una part de l'Ebre fins al Priorat. A l'informatiu migdia hi ha estat l'alcaldessa de Cornudella de Montsant, que és una de les localitats de Priorat que està patint aquesta sequera, Meritxell Cardona. Ella ha parlat de que una mica el cavall de batalla seria la recuperació del riu Siurana. Creu que aquesta proposta arriba molt tard, perquè evidentment no seria d'una influència immediata per aquest estiu, que és el que necessita el Priorat, i deixa també algun dubte.
Tampoc no veiem que acabi de resoldre doncs la situació exactament com la que se'ns planteja ara, no?
Clar.
Ara no té sentit invertir 54 milions d'euros per no resoldre ni el conflicte ni l'urgència que tenim de necessitat d'aigua. La solució, com repeteixo, seria la de resoldre el conflicte que tenim amb els regants del riu de Canyes.
Yeah.
El pantà de Siurana ja té recursos propis d'aigua. El que passa que s'està derivant cap a altres conques. Si nosaltres podem abastir-nos de l'aigua que és nostra, podríem tenir resolt aquest problema sense fer aquesta inversió.
Yeah.
Jo més aviat el que crec és que s'ha de suplementar l'aport d'aigua al pantà de Riu Canes i els regants de la zona i nosaltres podem-nos abastir de l'aigua que ens pertoca per conca.
Doncs és l'alternativa que proposa l'alcaldessa de Cornudella de Montsant a l'informatiu migdia, Meritxell Cardona. I és que l'aigua, hores d'ara, és el debat prioritari davant de la sequera, davant de les restriccions que pot haver-hi ja la conca Ter Llobregat d'una manera immediata, com molt bé has dit, Montse, a partir del febrer, que afectaria una àrea geogràfica i poblada de gairebé 6 milions de persones, amb 200 municipis afectats, Barcelona i Rodalies. I també, doncs, la pagesia que està patint i molt, com és el cas de Prioritat. Aquest projecte de trasbassament no compta tampoc amb l'aval d'entitats ecologistes, entre elles el grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, que considera que hi ha altres alternatives amb molta més eficàcia.
Senyor Xavi Jiménez, president del grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
De tot això que ha escoltat, té alguna cosa a dir o a apuntar?
Sí, tenim moltes coses a dir.
Doncs endavant.
I de fet l'alcaldessa de Cornudella doncs ja començava a apuntar justament allò que fa temps que s'està defensant, no? Fent un anàlisi del Priorat, que és el que hauríem de fer inicialment,
sí,
ens adonem que històricament el Priorat ha sigut un subministrador d'aigües fora de comarca. Pensem que anualment, de mitja, el Priorat està exportant 7 hectòmetres cúbics d'aigua fora de comarca. D'aquests 7 hectòmetres cúbics, 6 se'n van a Riudecanyes i un se'n va a la Ribera d'Ebre, Palma d'Ebre. Per tant, al llarg del temps, Priorat ha generat l'aigua suficient que necessitaria per tirar endavant les infraestructures, l'agricultura. De fet, és el que deia l'alcaldessa de Cornudella. El gran problema és que l'aigua del Priorat no la gestiona la pròpia comarca, sinó que gestiona fora de la comarca. Pensem que la concessió de les aigües al Siurana les té una comunitat de regants, que és la comunitat de regants de Riudecanyes, i estem parlant de portar aigua al Siurana de fora de comarca, en aquest cas de l'Ebre. Com resoldrem la concessió i el dret legal que aquesta comunitat té sobre l'aigua que hagi al Siurana, vingui d'on vingui? Per tant, és el que estem dient nosaltres. El Priorat és capaç de generar l'aigua que necessita, i ens ho ha demostrat. Evidentment, aquest any tenim una sequera excepcional, sí. Però si mirem els històrics veiem que el Priorat no només ha generat l'aigua que necessitava, sinó que ha generat l'aigua que han necessitat altres comarques, i l'ha exportat aquesta aigua, contra la seva voluntat. Per tant, tenim diversos problemes que han de resoldre. Primer, el tema de la concessió de la comunitat de regants, que tindrà dret sobre l'aigua que faci cap al Siurana, sigui d'on sigui. El tema de la depuració i reutilització, que també ho heu tret, de l'aigua de Reus, de l'aigua de la depuradora de Reus. Penseu que Reus llança el barranc de Barenys i a mar a través, doncs, de Salou, l'equivalent a entre una i 1,5 vegades l'embassament de Riudecanyes. Fa més de 10 anys que s'està reivindicant que aquesta aigua s'hauria de reutilitzar, s'hauria d'utilitzar. Fa més de 10 anys que ningú ens escolta. Ara sembla que ens comencen a escoltar i ara correm-hi tots quan no tenim aigua. L'aigua es gestiona quan n'hi ha, no pas quan no n'hi ha. Per tant, solucions n'hi han. Reutilitzem l'aigua, analitzem i revoquem la concessió de l'aigua de Siurana que té la comunitat de regants de Riudecanyes, perquè sempre tindrà dret sobre l'aigua que arribi a Riudecanyes, sigui de l'Ebre o sigui d'on sigui. Mentre no resolguem aquest tema, l'aigua que ens arribarà a Siurana, segurament, i podem assegurar que serà així, perquè legalment s'exigirà que sigui així, farà cap a Riudecanyes. Per tant, la mancança de l'aigua que necessita el Priorat no és per la seva absència, és per la mala gestió que històricament s'ha vingut executant el Priorat. Ja us dic, 7 hectòmetres cúbics anualment s'exporten. Segons la Generalitat, la zona de rec, si excluïm la zona de Guillemets, és d'una cabuda d'uns 4 hectòmetres cúbics. O sigui, en 4 hectòmetres cúbics, gran part del Priorat podria fer el rec de suport, que és el que es demana. Però és que el Priorat està exportant 7 hectòmetres. O sigui, el Priorat genera anualment l'aigua que necessita la pròpia comarca, el que passa que, com que aquesta aigua l'expoliem i la transportem fora de la comarca, el Priorat se queda sense aigua. Penseu que sovint, mentre Reus rega la gespa amb aigua del Siurana, sí, els pobles de la conca del Siurana se'ls subministra amb aigües en Cuba, perquè no hi ha aigua, perquè el riu no baixa aigua. Per què? Perquè aquesta aigua es traspassa de Siurana a Riudecanyes, i Riudecanyes, doncs, bueno, és un altre anàlisi, però ja és un tema que s'ha de debatre, que es fa amb l'aigua de Riudecanyes.
És a dir, Xavi, on els criteris econòmics i d'expoli de l'aigua han primat, estem parlant sobre els criteris d'una gestió sostenible. Sí.
Riudecanyes, la comunitat de regants de Riudecanyes s'emporta cada any més del 90% de l'aigua al Siurana. Més del 90%. Més del 90%. Cada any s'asseca el Siurana per fer el negoci que fa la comunitat de regants. O sigui, cada any s'emporta més del 90%. D'aquesta aigua, més del 33%, i sovint unes xifres molt més altes, s'utilitzen a Reus, l'Ajuntament de Reus. Per tant, bueno, Riudecanyes, en definitiva, és la sangria de l'aigua del Siurana, perquè quan hi ha aigua al Siurana, aquest es trasbassa cap a Riudecanyes. Ja us dic, per sobre del 90%. Per tant, sí, aquest any no teníem aigua, però els anys anteriors sí que teníem aigua. I aquesta aigua què es va fer? Pues quan hi ha aigua al Siurana, es traspassava a Riudecanyes, i amb aquesta aigua es feia el gran negoci. Bueno, l'aigua se la gestiona quan n'hi ha. Quan no n'hi ha, no se la pot gestionar perquè no n'hi ha. Si aquesta aigua es gestionés de forma sostenible, de forma eficient i analitzant els usos, pues Siurana segurament tindria aigua. I si, a més, aportéssim l'aigua que estem llançant a través de la depuradora de Reus, que ja us dic i us recordo, és l'equivalent entre 1 i 1,5 vegades l'embassament de Riudecanyes, pues tindríem aigua també per regar tota la plana del Baix Camp. Per tant, en definitiva, el que es vol fer ara a partir de l'Ebre, que no oblidem, l'Ebre és un riu malalt que aporta menys aigua la que hauria d'aportar. El que volem fer a l'Ebre, en definitiva, és suplir la mala gestió que hem estat fent històricament de l'aigua del Priorat. Penseu que això també és el que denunciem. A veure, l'Ebre no pot solventar totes les males gestions i ineficàcies en la gestió de l'aigua a Catalunya. Ara volem solventar el tema del Priorat, però és que estem parlant ja de la interconnexió Ebre amb Ter Llobregat. I estem parlant que, per exemple, projectes com Hard Rock, que són altament necessitats d'aigua, els farem també amb l'aigua de l'Ebre. És que amb l'aigua de l'Ebre ho farem tot. I pensem que la passada temporada de rec dels cultius de l'arròs, els regants del Delta de l'Ebre van tenir restriccions perquè l'Ebre baixava menys aigua de la necessària, i van tenir restriccions. Per tant, ara, d'un riu que està malalt i que porta menys aigua de la que hauria de portar, volem solucionar totes les mancances en la gestió de l'aigua del país. I això no pot ser.
Vosaltres, Xavi, anuncieu accions legals, no?, per mantenir aquesta aigua del riu Siurana al Priorat.
Sí, nosaltres hem iniciat, no les anunciem, les hem iniciat. Sí. Hem iniciat accions legals per revocar una renúncia a l'any 2001. Els ajuntaments de la conca del Siurana van renunciar a un dret que tenien, que era de 200 litres per segon, que havien de baixar pel riu Siurana, van renunciar a aquesta aigua a canvi de generar o de crear el topografo, que el topografo és una estructura que garanteix l'aigua de boca en aquests municipis, però ells a canvi van renunciar a l'aigua que havia de baixar pel riu, passant dels 200 litres segon, que és el que estava aprovat per llei, a uns 20 litres segon. Què comportava això? Comportava que quedava més aigua a disposició de la comunitat de regants. La comunitat de regants podia agafar més aigua perquè es tenia que deixar menys aigua baixar pel riu. Aquesta renúncia, nosaltres analitzant-la jurídicament, veiem que és fals, no se n'acua dret, és irregular i il·legal. El que hem fet és iniciar un procediment per arribar a un contenciós perquè siguin els jutjats qui decideixin si aquella renúncia que es va fer el 2001 era correcta o no, que considerem que no. En el cas que guanyéssim, tornaríem a obtindre que pel riu Siurana han de baixar com a mínim 200 litres segon i que la comunitat de regants no té dret a obtindre més aigua si no deix baixar aquests 200 litres segon pel riu. Per tant, el que volem és revocar la modificació que es va generar el 2001 amb la renúncia que van fer els ajuntaments de la conca del Siurana de que baixés aquesta aigua pel riu.
Què mala gestió s'ha fet en general, senyor Jiménez, del tema de l'aigua, no? Clar, ara ens adonem perquè l'aigua ja no cau del cel i clar, ara és quan tothom es posa les mans al cap, però això hauria d'haver tingut una previsió, no?
Sí, és que, a veure, és el que diuen tots els científics, tots els experts, tots els coneixedors dels detalls de la gestió de l'aigua. L'aigua es gestiona quan n'hi ha. Quan no n'hi ha, no la pots gestionar, no n'hi ha.
Exacte.
I mentre n'hi havia, doncs ens pensàvem que era un recurs il·limitat, que no passava res. Reus podia llançar la seva aigua a mar, l'embassament de Riudecanyes es podia omplir a partir de l'aigua Siurana i no passava res perquè hi havia aigua, és inesgotable. I és el mateix que està passant ara amb l'Ebre. Com que l'Ebre baixa aigua, no passa res, amb l'Ebre ho farem tot. No, no, però és que l'Ebre baixa menys aigua del que hauria de baixar. Si no gestionem correctament i intel·ligentment l'Ebre, d'aquí 5 anys tindrem problemes amb l'Ebre. Però com que l'Ebre anem allà i sembla que baixi aigua, en baixa molta, doncs no passa res. De l'Ebre solventarem totes les mancances en la gestió de l'aigua del país.
I quan s'acabi l'Ebre, què fem?
Bueno, doncs ja no sé, ja ens inventarem. Ja, és dels que diuen que Déu proveirà. Algú ja proveirà d'on vindrà l'aigua. Penseu que alguns projectes social, ambientalment i fins i tot socialment qüestionables, com és el projecte Hard Rock i molts altres...
Sí, hem parat en aquest programa, sí.
Sí, que l'aigua és un dels grans limitants, a banda del desequilibri territorial, impactes ambientals, però l'aigua és el gran limitant, ara se'ns justifiquen a partir de l'aigua de l'Ebre. No, tranquils, l'Ebre porta molta aigua, ja portarem l'aigua cap on faci falta. No, l'Ebre, i ja us dic, i la prova és que la passada temporada, la passada campanya de cultiu de l'arròs, els arrossalls van tindre limitacions a l'ús d'aigua, perquè l'Ebre baixava menys aigua de la que necessitava, doncs, bueno, això ja ens demostra que l'Ebre no és excedentari d'aigua. L'Ebre no és excedentari. L'Ebre és un riu malalt que l'hem d'ajudar, que l'hem de recuperar, i si el que fem és treure tots els seus recursos hídrics per suplir la mala gestió i els dèficits d'aigua d'altres zones del país, doncs el que estarem fent és incrementar encara més el problema de dèficit d'aigua i en aquest cas doncs incrementarem el problema que té l'Ebre.
Evidentment. Xavi Jiménez, president del grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, gràcies per haver estat amb nosaltres. Tant de bo plogui, però les previsions no són gens halagüenyes, com es diu en castellà, però esperem que plogui i que la cosa es solucioni, no ara perquè no hi ha aigua, sinó mentre hi ha aigua es pot gestionar, mentre no hi hagi no es pot fer res. Xavi, gràcies.
A vosaltres.
Sort, una abraçada.
A reveure, gràcies.
Las 7 de la tarde, 43 minutos, estás escuchando La Linterna, COPE Cataluña y Andorra, y ya sabéis que este año todo sube, el pan, las verduras, los refrescos, ya está. Bueno, y hasta, ¿qué te voy a contar? Todo. Sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro, por favor. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Okay.
Generación Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Generación Plus.
Entre veïns ha posat sobre la taula el debat de quins animals es poden tenir a casa i quins no en qualitat d'animals de companyia. Resulta que un veí tenia gallines al seu pis i es va trobar amb un cartell a l'ascensor. El rètol anònim li recordava que està prohibit tenir animals que no siguin domèstics i el convidava a retirar-les, aquestes gallines, de l'immoble. Nosaltres, davant aquesta disputa que possiblement s'hagi repetit en d'altres comunitats de veïns, ens posem en contacte amb la Núria Murlant, que és la vicepresidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Catalunya. Senyora Murlant, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que aquest cas s'haurà repetit en alguns altres indrets. Què diu la llei realment, de, en aquest cas, si està realment prohibit tenir gallines com a animal de companyia a casa?
Doncs bé, tenint en compte la darrera legislació, que és la llei de benestar animal, la famosa llei de benestar animal que es va aprovar ara la primavera passada, no hauria d'estar prohibit tenir gallines a casa, perquè precisament preveu que es puguin tenir animals domèstics, entenent com a animal domèstic tots aquells animals que normalment trobaríem en una granja, però veu que quan aquests animals han perdut la seva finalitat productiva puguin passar a ser de companyia, sempre i quan estiguem registrats. És a dir, com quan nosaltres tenim un gos o un gat o una fura, que són els tres animals que sempre, i sota totes les condicions, són animals de companyia, doncs els hem de tenir identificats amb un microxip, o segons quin tipus d'animal l'identifiquem amb una anella identificativa, si és un lleuro, per exemple. Doncs depenent de l'espècie, en aquest cas potser convindria més l'anella, però si la tinguéssim identificada, és a dir, que en cas de pèrdua ens poguessin localitzar a nosaltres propietaris i no la féssim servir, per exemple, per vendre ous, és a dir, no en traguéssim un profit,
sí, sí.
Nosaltres, i en el supòsit, doncs, que els estatuts de l'edifici no prohibissin tenir animals, que hi ha edificis que sí que es prohibeix, doncs per la llei, pel que ens diu la llei, podem tenir gallines a casa com animals de companyia.
Carai. El que no està especificat és, imagino, la quantitat o de gallines o de l'animal de companyia que tinguem, no?
Correcte. Això, la llei sí que ens diu quins animals, aquesta llei de benestar dels animals, sí que ens diu quins animals són els que podem considerar de companyia, i llavors doncs, hem d'anar a cada llei de cada comunitat autònoma a veure si ens posa un tope com animals que puguem tenir a casa, i si no ens el posa la llei autonòmica, potser l'ordenança municipal del lloc on visquessin aquestes persones sí que posa un límit. Ara mateix, ni la llei catalana ni les ordenances, per exemple, de Barcelona, no preveu un tope d'animals que puguem tenir a casa. Sí que hem de tenir en compte que si n'acumulem molts, ja ens pot entrar tot el que és la legislació de nuclis zoològics i tota la història, però ja és una altra cosa a part, ja és per quan hi ha una acumulació important d'animals. Però vaja, normalment se sol entendre que el límit d'animals de companyia en una casa per no superar problemes està entre 3 i 7, sí? Depenent de l'espècie.
O sigui, que quedi clar, es pot tenir en aquest cas gallines, un gat, un gos, un parell, i tot el que té a veure, diguem-ne, amb la responsabilitat de les molèsties o greuges que puguin causar aquests animals als veïns, igual que pot fer un gos, un gat o una fura, els responsables són els veïns, però no està prohibit tenir aquest tipus d'animal.
Correcte. Amb la normativa a la mà, amb la normativa de benestar animal a la mà, ja t'ho dic, sempre i quan no la tinguem amb una finalitat productiva de treure'n un benefici, i el tinguem amb les condicions que s'ha de tenir un animal de companyia, pel simple fet de ser una gallina, o de ser un ànec, o de ser una oca, no hi ha problema perquè visqui en un pis al centre de la ciutat. Una altra cosa és que considerem que és el lloc on ha d'estar un animal d'aquesta espècie, eh?
Uh-huh.
Però amb la normativa ho podríem fer.
El que s'està fent és, o hi ha un llistat, no, d'animals silvestres o salvatges que també estan com a animal de companyia, tot i que encara està en procés d'aprovació per part del govern espanyol, perquè mentre no s'aprova aquesta llei ens diu que no podem tenir cap animal salvatge o adult que superi els 5 quilos de pes. No?
En cas de mamífers, correcte. En cas de mamífers, no podem tenir mamífers. Ara mateix estem pendents de que s'aprovi aquesta llista, un llistat positiu dels animals que podem tenir com a animal de companyia. És a dir, ens diran quines espècies són les que sí, i si, que, si una espècie determinada no està en la llista, d'entrada hem de presumir que no. Doncs mentre que no està aprovat aquest llistat, hi ha unes normes més generals que ens diuen, per exemple, quins casos no podem tenir mai, no? Que són aquells mamífers que, arribada a l'edat adulta, superen els 5 quilos. Sempre i quan no siguin animals domèstics, eh? A tanto. És a dir, gossos, gats i fures, sempre. Els animals domèstics que hagin perdut la seva finalitat productiva, és a dir, els animals de granja, podríem dir, els animals de granja que hagin perdut la seva finalitat productiva i els tinguem registrats com a animal de companyia, sí. Per tant, un porc, sí, encara que superi més de 5 quilos, perquè, una... evidentment, els supera.
I una cabra?
Una cabra dependrà de la subespècie de cabra. Tenim una cabra, nosaltres diem una cabra, però de cabres hi ha més de 30 espècies. Llavors, aquelles espècies que són domèstiques, que són aquestes que sempre les veiem a les granges, les podem tenir, les podríem tenir, i aquelles espècies que són aquestes grans cabres, les cabres montès, la gran cabra ibèrica, aquestes no les podríem tenir perquè són animals salvatges. Respondent a la teva pregunta, no podem tenir animals que no siguin domèstics. És a dir, no podem tenir mamífers que, a més, en edat adulta superin els 5 quilos. No podem tenir rèptils i amfibis que en edat adulta superin els 2 quilos, amb excepció de les tortugues. No podem tenir animals que sabem que són verinosos. No podem tenir primats sota cap concepte, per molt que siguin micos petits. I no podem tenir espècies que sapiguem que són fauna invasora. És a dir, que en cas que se'ns escapés, pogués provocar un desajustament en l'entorn natural del voltant.
Uh-huh. Això estaria bé que les comunitats de veïns tinguessin tota aquesta informació que avui ens estàs donant aquí a la cadena COP, i ho dic perquè així s'evitarien tenir malentesos, no?, o disputes entre veïns, com és el cas aquest de la gallina, que el veí li va dir, escolti'm, no pot tenir vostè una gallina?
Correcte, he vist el cartell i posava que estava prohibit tenir animals domèstics. Ah. Tenir animals que no fossin domèstics, perdona. És que una gallina és un animal domèstic.
No.
Per tant, no està prohibit. Sí, estaria bé que, si més no, els administradors de finques, que normalment són els que regulen les comunitats de veïns, doncs tinguessin una miqueta de coneixement. Tot allò que té a veure amb el dret dels animals és una regulació, una legislació molt nova, i de mica en mica tots ens hem d'anar adaptant, no? Però sí, suposo que el camí està per aquí, està per fer-lo així, doncs, aprenent tots una miqueta que és un animal domèstic, que és un animal salvatge, quan és de companyia, quan no és de companyia, i quan pot i quan no pot estar en un entorn urbà.
Doncs ens ha quedat claríssim, hem pres molt bona nota de tot això que ens ha explicat, i li agraïm moltíssim a la Núria Murlà, vicepresidenta de la Comissió dels Drets dels Animals, que ens hagi atès la trucada per doncs donar resposta a tantes preguntes que teníem. Podeu tenir animal de companyia sempre que estigui microxipat, sempre que estigui donat d'alta, o sigui, dit a l'Ajuntament, tinc una gallina o tinc una cabra concreta, o tinc X, però s'ha de tenir, i a més en unes condicions com tenim un gat o un gos o una fura.
Correcte.
Que no podem muntar allà una granja o un arca de Noé, no? En aquest cas. Doncs li agraeixo moltíssim, Núria, que hagi estat amb nosaltres i donar respostes. Gràcies i fins la propera. Una abraçada.
Se puede ser influyente.
Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9.
Y se puede ser influyente.
Vosotros decidís si le pongo un 5 o
por
le dejo
supuesto.
El 4,9.
No,
por supuesto. 5 sea.
¡Oh, vaya, bravo!
Este lunes, la Liga en el programa más influyente de la radio.
Sí, señor.
Desde las 8:30 de la tarde, Granada Atlético de Madrid.
¡Fantástico!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la Linterna también continúa en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a darlo todo. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I la Mar Puerto ens explica o coneixem l'enciclopèdia que han fet periodistes i especialistes. Mar.
Sí, concretament amb el periodista Joan Carles Valero, qui ens ha explicat per què s'han decidit a posar rostre als qui lideren els diferents sectors en la que és ja la tercera edició del Qui és qui al Baix. Una eina de consulta per tothom qui necessiti informació sobre el seu entorn de manera facilitada, tant pels veïns com pels joves estudiants.
Al final, a les xarxes pots trobar tot, no? Però si ho tens aquí d'una manera recollida, com un vademecum, com una Wikipedia, no?, del territori, no només amb els cares, identificant les cares, perquè surten totes les fotos, els noms, els cartapassis... O sigui, és una eina per la gent que es mou per aquest territori, o per les empreses que volen contactar amb els responsables de les diferents àrees, no? Per tant, és això. També m'agrada molt quan els professors de batxillerat o de secundària em diuen que recomanen als seus alumnes, quan fan el treball de recerca, consultar, perquè és una manera d'aproximar-se al seu entorn, no? De conèixer les principals dades i conceptes per començar el seu treball de recerca. I això a mi m'enorgulleix, no?
A més, es tracta d'un llibre on es recullen idees sobre el present i el futur en un horitzó de 2023 fins al 2027. 4 anys que, diuen, seran determinants.
4 anys aquests que seran importants en la transició energètica, en la digitalització i modernització de les nostres indústries i de la nostra economia en general, i també seran determinants en la protecció del medi natural, no?, que tenim molt aquí al sud de Barcelona, no només les platges, sinó també el parc de Collserola i el parc agrícola. Per tant, són 4 anys determinants, no? Es parla molt del 2030, de compliment de l'agenda del 2030, però si és que en aquests 4 anys no fem aquests deures de transició energètica, de digitalització i de modernització de la nostra economia, no arribarem a aprovar en el 2030.
Així doncs, 4 anys per endavant i una guia per tothom qui necessiti saber qui és qui en aquesta zona de Catalunya.
Gràcies, Marc Puerto. Nosaltres marxem. Salutacions de la Montse Rodríguez. Ara et deixo amb Àngel Expósito i la Linterna, que acabis de passar una bona tarda. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Rebajas, rebajas como nunca en Hipoyagán. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyagán. Colchón matrimonio Excellent, 194 euros. Gran variedad de modelos, ideales para su descanso. Y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas, muebles de cocina y Pojagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y Pojagán.com.
Y Pojagán.
La Escamarlà, donde el mar y la buena cocina serán la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre La Escamarlà, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
Soy Dani Esteve.